El periodista Espartac Parant ens ha sorprès a tots amb la seva part més personal, més íntima. Tres desitjos abans de morir. De la mort, el dol i la vida. Un llibre que mira de cara parla amb absoluta naturalitat d'un dels grans tabús de la societat actual, la mort i el dol. Espartac Parant, bona nit i enhorabona.
Moltes gràcies, bona nit.
El llibre comences amb una declaració d'intencions, perquè no hi hagi malentesos. Dius, els meus morts no són més importants que la resta. Com expliques l'interès que està despertant el teu llibre?
Per mi això que dius dels meus morts no són més importants que els de tots els oients que ens estan escoltant, per mi era bàsic, perquè es parla poc de la mort i normalment quan ho fem és per explicar les nostres batalles i el que hem viscut a casa. I jo tenia de ganes de fer una reflexió més general, gairebé com a periodista, de quina manera m'ha anat passant la mort per casa o també la mort que he anat veient a altres cases. De quina manera vetllem el mort, si és que es vetlla, o de quina manera donem el pèsam. I en què ens equivoquem i en què ho encertem i de com ens movem amb la dificultat d'un tema considerat tabú. I aquí, bueno, responc a la teva pregunta, perquè és que el llibre va sortir el 18 de setembre, tot estava molt envoltat de tabú, 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 però ha sortit aquest llibre i els missatges són de que llegeixen el llibre i pensen amb els seus morts. I, per tant, els missatges són d'agraïment, de que poden pensar amb els seus. És a dir, el que ens queda quan ens marxa algú és el record. Doncs la gent llegint el llibre recorda els seus, i això és brutal.
El teu germà Eliseu va morir als 9 anys, tu encara no havies nascut, però aquesta mort us va marcar a tots, a tota la família, i els teus pares van morir tots dos en només 2 dies de diferència. Espartac, aquest no és un llibre per curar ferides. Quin és, però, el missatge?
El missatge és que escoltem, el missatge és que parlem, el missatge és que si no tenim paraules quan anem a donar el condol, no patim, abracem, donem la mà. Una mirada, diu tantes coses també, una mirada. El missatge és un missatge tranquil, perquè jo no sóc ningú per donar missatges de res, però que a través de la reflexió i poder-ne parlar, que cadascú doni voltes allò que fem i es pregunti per què ho fem, no? De vegades és més important el que volem dir, com anirem vestits, com arribarem a la funerària per donar aquest pèsam, que no pas el fer costat a la persona que ha patit una pèrdua, no? Estiguem més per la gent. I sobretot, les tristeses, quan perdem algú, ens hem acostumat també a gairebé tapar-les. És molt difícil trobar algú pel carrer que et pugui dir durant un temps prolongat de que està molt trist perquè ha perdut un familiar que s'estimava moltíssim. Perquè allò dels vestits de dol, es veu que algú li molestava i ho vam retirar. Perquè la tristesa cada cop la volem més enfonsada i enterrada. I està bé que puguem dir que estem tristos. Està bé que puguem dir als nostres companys estic trist, ajuda'm, perquè normalment saps que no sóc així, però estic passant un procés de dol. I un procés de dol és una autèntica muntanya russa que costa molt portar-la dia rere dia. I els especialistes diuen que dura 1 any, 2 anys, 3 anys, 4 anys, el que sigui. Cadascú li dura diferent. I ens necessitem els uns amb els altres. Doncs això, escoltar, acompanyar.
De ben petit anaves cada setmana amb el teu pare al nínxol 301 del cementiri de Mataró, on està enterrat el teu germà. Aquest havia de ser el títol del llibre, però finalment ha sigut Tres desitjos abans de morir.
Quan fas un llibre de la mort, com que és un tabú al carrer, els de l'editorial et diuen, home, un llibre sobre la mort espantarà i la gent tindrà molta por, no? Es pot fer un llibre sobre la mort i parlar més de la vida que mai. És a dir, jo fent aquest llibre de la mort he tingut unes ganes de xuclar la vida i aferrar-me a la vida, que és massa, no? Però sí, jo vaig treballar en aquest llibre i li vaig posar nínxol 301. I l'editorial des del principi em va dir que no, que aquest títol no seria, però que tranquil, que el títol estava dins del llibre. I jo em vaig com emprenyar, com em pots dir tu que el títol està dins del llibre si jo he fet el llibre? Jo ho sé que no hi ha cap títol al llibre, si no l'hagués posat. I em demanaven confiança, espera't, que el trobarem. I me'l van presentar, Tres desitjos abans de morir. I, de fet, quan llegeixes el llibre, aquest concepte surt 2 vegades, i és un títol preciós. Es buscava un missatge que també fos positiu.
Xavi Coral, en la presentació del llibre, destaca que llegint-lo entens moltes coses, que aprens, perquè tu, Espartac, dones eines sense donar consells, perquè som una societat que vivim d'esquena a la mort, no?
Jo crec que sí. I els bons consells els donaran els especialistes, eh? però insisteixo en el mateix perquè per mi és el més important. Si no hi ha cap especialista que et pugui donar consells, anem tan faltats d'eines quan el nostre amic de tota la vida, que l'hem acompanyat sempre en els bons moments, de vegades amb tristeses, però arriba un dia que l'has d'acompanyar amb la mort, has d'estar fort i has de tenir eines per acompanyar-lo. Però com que no volem parlar de la mort, no? Perquè ens molesta tant, i en canvi passa tants cops al llarg de la nostra vida, que només que ens esforcem una miqueta per fer un tema més a l'hora d'anar a fer un cafè, amb l'excusa del llibre, de debò que he tingut converses boníssimes, i te n'adones que la gent té ganes de parlar-ne, però tu t'ho has privat, perquè et sembla un tema massa fosc. No tinguem por de parlar de la mort. Insisteixo, és parlar de vida. Perquè poder acompanyar algú els seus últims moments és un acte de generositat, d'amistat, fins i tot d'amor, com mai t'has imaginat.
Màrius Serra també va ser a la presentació i va destacar la teva capacitat literària, especialment per descriure un espai de dolor. Llegim-ne un fragment. Quan jo era petit, una de les coses que més por em feia era quedar-me sol, i quan de petit preguntava als pares què hi ha després de la mort, em contestaven sense embuts. Després de la mort hi ha una cosa molt important, que és el record, que no és un moment de pena. Ensenyament que ara transmets als teus fills, no?, a l'Adrià i la Clàudia.
Sí, des de la tranquil·litat. Anem al cementiri des de la tranquil·litat. Els cementiris són bonics, eh? El que passa que ens els han pintat tan negres, tan foscos, tan plens de fantasmes, que al final ens ho creiem, perquè el que passa a les pel·lícules ens ho arribem a creure. Però si vas un matí que fa sol, són bonics, hi ha molta pau, no? I estan a casa i ensenyes una fotografia, per exemple, dels avis, l'Adrià té 5 anys i la Clàudia en té 7, no? Treus una fotografia dels seus avis que no els han pogut conèixer i els expliques coses, estàs recordant les arrels de la família, estàs fent tribu en certa manera, i això és molt bonic. No els poden tenir vius, però tu, que eren els teus pares i t'agrada recordar-los i encara t'acompanya aquella pena d'haver perdut la mare i d'haver perdut el pare, ets feliç. Hi ha alguna cosa que es mou de felicitat dins teu quan expliques als més petits, que dir, mira, era peixatera, coneixia molt bé tots els peixos i li agradava molt posar cartellets en els peixos quan aquests eren de Mataró, pescats a Mataró, per fer bandera de la ciutat, no? I el meu pare treballava al forn del vidre. Què vol dir el forn del vidre? Sí, feia bombetes. Totes aquestes coses és recordar, és fer memòria.
Els teus fills, quan doncs, arribin els seus nets, els explicaran, mira, l'avi feia bocamoll i els divendres voltava pel país i la gent deia més. Espartac, quan ens casem ens donen entre 15 o 20 dies de festa. Quan es mor un fill, un pare, una mare, la parella, tens 2 dies. Vivim en la dictadura de la felicitat constant. Estar trist és com si estigués mal vist.
Xavier, si em deixes, tornaré a repetir el que has dit perquè quedi molt clar, eh? Tu et cases i et donen entre 15 i 20 dies de festa segons el conveni de l'empresa i si tens la sort de no ser autònom. Si tens criatures et donen molts de dies, podrien ser més, però molts dies per estar amb la teva criatura. I si se't mor un fill, 2 dies. Si se't mor un pare o una mare, 2 dies. És molt bèstia. I aquests 2 dies els has de fer immediatament després de la pèrdua. Us imagineu perdre un fill i que només tinguis 2 dies per dir estic trist, no em puc moure d'aquesta cadira perquè m'ha caigut tot el món a sobre i això ho he de pair? Com que és un tema tabú, com que no en parlem, no hi ha ningú que això ho hagi pogut canviar, perquè és que fins i tot l'amo de l'empresa que ha posat o que segueix les normes o el polític que continua mantenint aquestes lleis no ho canvia, però ell s'hi troba. Però com que és un tema tan tabú, fa que ningú pugui moure fitxa. I això ho hauríem de fer, perquè no ho entén ningú. Perquè el dol dura el que dura, però la mort d'un fill t'acompanya tota la vida. Per tant, aquests 2 dies són tan anecdòtics i fins i tot fan riure que potser que comencem a canviar les coses.
S'acaba de presentar 3 desitjos abans de morir de l'editorial La Campana, un llibre que ens ajuda a reflexionar sobre la mort com una part més del cicle de la vida. L'autor és el periodista de TV3, Espartac Peran. No sé si faràs, Espartac, un programa sobre la mort.
A mi m'agradaria, és curiós perquè fa molts anys que treballo als mitjans de comunicació i veus els despatxos, allò, dirigint programes i tal, i veus el tipus de programes que es presenten. Mai, absolutament mai he vist cap programa, cap projecte sobre la mort. I això també estaria bé fer-ho, perquè hi ha la possibilitat que es pugui fer un programa sobre la mort i que no faci por.
Espartac Peran i Massa Freds, amb afecte i admiració. Una abraçada.
Jo més, una abraçada per tu i una abraçada per tots els ignorants, perquè jo també sóc ignorant de tota la vida.
Enhorabona i per molts anys.
Gràcies, un petó molt fort a tots.